Sant Cugat té un risc molt alt de patir inundacions. Ho marca el document únic de protecció civil municipal que estipula les zones de risc al voltant de les 16 rieres i els 37 torrents del municipi. Tot i que l'època més propícia per les inundacions és la tardor, el canvi climàtic cada cop fa més probable que els aiguats es donin en altres estacions. A l'hora d'actuar amb temps, l'Ajuntament té en compte les zones de risc del mapa de protecció civil de Catalunya, com la riera de Rubí, al sector de Can Calopa. Protecció Civil també disposa d'un mapa de punts conflictius del seu anàlisi de risc que es concentra als voltants dels torrents del nucli antic Mirasol, La Floresta i Valldoreix. Sant Cugat ret homenatge a la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, entitat amb més de 150 anys d'història. Ho farà amb la concessió de la Medalla d'Honor, una distinció que s'atorga a les associacions centenàries de la ciutat. El ple municipal es reuneix de manera extraordinària aquest dimarts a les 6 de la tarda per acordar aquesta distinció que es materialitzarà amb l'entrega de la medalla en un acte que tindrà lloc el mes vinent. Més del 90% dels santcugatencs es mostra entre molt i bastant satisfet de viure a Sant Cugat. No obstant això, quasi un 40% considera que el municipi ha empitjorat durant el darrer any. A l'altra cara de la moneda, l'enllumenat és el servei més ben valorat de la ciutat. Pel que fa al mètode de desplaçament dins del municipi, continua creixent la preferència per anar caminant seguida de lluny pel cotxe. Són dades del Diveròmetre de 2023-24 elaborat per la Diputació de Barcelona i que té per objectiu copsar la percepció de la ciutadania sobre el municipi. I en clau esportiva us expliquem que el femení de l'Oxigen Patí Hoquei Club Sant Cugat ha començat l'any amb bon peu. El conjunt vermell i negre ha superat amb contundència per 4-0 un dels rivals més directes a l'Hoquei Lliga Iberdrola, l'Orcla, Vigues i Riells. Ha estat un duel d'intensitat on les santcugatenques han aprofitat les ocasions i on la portera local Carla Batlle ha estat un mur infranquejable per a les rivals. El proper enfrontament és dimecres vinent a la pista del quart classificat, l'Esneca Parc Fraga. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment, ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre estrena instal·lacions. L'any 2022 es va iniciar el projecte de renovació del centre comercial per reestructurar i modernitzar els espais interiors i exteriors, per respondre a les expectatives dels visitants i comerciants. Aquest 2024 ha arribat la culminació d'aquesta remodelació profunda del centre, que està dissenyat per mirar a l'exterior. Compta amb unes zones enjardinades renovades, un parc infantil i una zona de food trucks. S'ha incorporat una pèrgola i això realça l'atractiu del centre i enriqueix l'experiència del client, ampliant també la seva oferta gastronòmica. La transformació del centre comercial de Sant Cugat ha donat com a resultat una oferta exclusiva i variada de 81 botigues i restaurants, un cinema i 10 espais de quiosc que combinen marques internacionals i comerços locals. Les instal·lacions estan especialment adaptades a les famílies, amb una zona de descans i un aparcament renovat. El nou Sant Cugat Shopping Centre t'espera. Combina innovació, sostenibilitat i bon funcionament per oferir-te una experiència de compra única.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Arriba el moment del podcast de català, l'anell al dit, i com sempre amb els alumnes del Servei Local de Català. Avui és el torn de l'Anic i el Lluís. Benvinguts.
Bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Gràcies per rebre'ns aquí a Radio Cugat.
Doncs endavant, és el moment de posar a prova la llengua.
Hola a tothom. Nosaltres som els alumnes de nivell intermedi 1 i fem classe als matins al servei local de català de Sant Cugat. Arrenquem el podcast d'avui amb algunes curiositats que la fraseologia de llengua catalana desperta a ulls d'una marfilenya i d'un francès. Sentirem una cançó d'un grup català ben conegut i ens posarem a prova per sortir de la nostra zona de confort. A continuación, sentirem una recomanació d'un dels grans clàssics de la literatura catalana, així que no s'hi va la badar. I acabarem amb un apunt divertit sobre errors habituals que cometen els parlants. Oi que té bona pinta, això? Va, que engeguem!
Sabies que...
Bon dia a tothom. Benvingut i benvingudes a la primera sessió d'avui. Sabies que has dormit bé? T'has acostat una mica. Doncs jo, per nervis del programa d'avui, aquesta nit no he dormit gens. Encara bo que la nostra primera frase d'avui té molt a veure amb aquest fenomen, el malson que es passa la nit en blanc, endissem-nos i sense por. La frase passar la nit en blanc té el seu origen en l'època medieval, quan un pobre jove noble aspirant al cavaller passava tota la nit en la seva cerimònia d'ordenació dins d'una església veient les armes. Com en principi mai havia sigut armat, la prova constava de vestir-se amb una túnica blanca que simbolitzava la seva puresa i el fet que mai no havia comès cap crim ni acció innoble. Després, el jove aspirant havia de pujar a l'església o a la capella del castell on l'endemà faria el vot per esdevenir cavaller. S'hi passava la nit tot sol, vestit de blanc, reflexionant i pregant davant de la seva llança, el seu escut i la seva espasa, pensatiu i seriós. Per tot plegat, la frase passar la nit en blanc encara manté rastres del seu significat inicial. Es tracta actualment de passar tota la nit sense dormir. En veiat, una cosa interessant per pensar quan no pots aclucar el ulls, oi? Amb el fred que fa i deus haver adonat de que per fi ha arribat l'hivern, i si no és pel fred, pot ser que sigui perquè tu o algú del teu entorn no esteu gaire catòlic. Doncs bé, la segona frase que us presentem avui és no estar gaire catòlic i significa que una persona no es troba bé del tot. Pot ser per un tema de salut o per qualsevol malestar o malestia física. Aquesta frase va aparèixer en el segle XVI, després de l'Inquisició, període en el qual els no catòlics patien tortures i abusos pel simple fet de no ser-ho. Amb el temps, el significat va evolucionar per acabar significant el fet de trobar-se malament. Curiosament, la dita no està gaire catòlic també es pot aplicar avui dia al menjar, és a dir, a verdures o frutes defectuoses o a peix o carn, que ja no es troben en el seu millor moment, seguint o no religiosos. I fins aquí, la curiositat del seu Sabes que.
Sentim-la.
Avui parlarem del grup Doctor Prats, un grup fisio que incorpora diversos gèneres com el funk, el reggae, la música electrònica, entre d'altres. El seu inici es resumenten a l'any 2014, quan Marc Riera va decidir crear un projecte a partir d'unes cançons que havia anat component durant els últims anys. I ja va comptar amb el Ramon Figueras a la trompeta, el Josep Joan Merey a la guitarra, l'Oriol Cors a la bateria, el Víctor Martínez al teclat i el Guillem Poteau al trombó. Al principi, el Marc no havia de ser el cantant del grup, sinó el baixista. Però, mentre cercaven un cantant, el Marc posava la veu i tocava el baix al primer assajos. La cerca no va tenir èxit, així que el Marc el va animar a ser el cantant i va trucar al Miki Santamaría perquè fos el baixista i el va passar a tocar la guitarra acústica. Com a curiositat, podem contar-vos que el primer disc el va gravar per separat, a distància, i algun del integrant es va conèixer quan va gravar un videoclip. I ara, després de 4 anys, el seu darrer disc, Dr. Prats, presenta el seu 4 treball discogràfic. Pel Canto Bo, un disc madur i sense complexos, amb un espectre estilístic que va des de la música llatina fins a l'EDM, passant pel reggae, el pop i fins i tot el hard rock. D'aquest nou àlbum sentirem la cançó Seguirem Ballant, amb la col·laboració del grup Stay Homes, la qual hem triat perquè ens agrada molt la seu ritme, el seu ritme i el significat de la seva lletra, que parla de manera metafòrica de no perdre'ns en bestícies i no seguir el corrent per donar més importància a la felicitat.
No em demanis aquest cop anar a poc, ni fer-ho tot millor i deixar de ser jo. No em demanis veure't lluny, et vull més a prop. Si quan em mires tu ja em sento millor. No em demanis que em refi penjant de la corda. No em demanis que em preocupi d'allò que no importa. No pretenguis que jo tingui les peces del joc. Ni que amb dues pedres t'encengui el foc. Des d'allà dalt, la terra es veu. Segueix girant mentre nosaltres ens perdem en els detalls, en sincronia i com els astres de l'espai. Seguirem ballant, que se'n vagin a prendre pel sac les penes i les ansietats que avui ja no ens dona la vida, que potser no som tan especials. Transformi el teu plom en or i que deixi de viure només d'il·lusions. No em demanis que no faci cas al meu cor, si quan em mires tu ja em sento millor. No em demanis que segueixi el que tothom fa, ells ho fan fenomenal, jo potser no tant. Seguint les meves passes, chilling, caminant, aquesta vegada sí, fem-ho de veritat. Des d'allà dalt, la terra es veu, segueix girant mentre nosaltres ens perdem.
Posa't a prova.
Hola, sóc Louis, sóc francès i fa un temps que vaig començar a aprendre català. Tot i que m'agrada moltíssim la llengua, he de dir que estudiar-lo és força difícil a vegades. Hi ha paraules tampa que s'assemblen molt a algunes de la meva llengua nativa. En canvi, n'hi ha d'altres que són molt diferents i, per acabar-ho d'adobar, hi ha bastantes frases fetes una mica esbojarrades. Ara bé, m'ha donat que jugant puc gaudir l'aprenentatge i que m'és fàcil recordar això que em costa. És per això que avui us proposo jugar al Posat a prova, un test amb preguntes senzilles però complicades per a aquells que encara no parlen el català perfectament. Anem al gra. Què vol dir la paraula burda en català?
Opció A.
Adonar una tela amb passades consecutives d'agulla.
Opció B.
Executar alguna feina perfectament.
Opció C.
Soroll que fan els gossos. Resposta? No et preocupis si has pensat que la resposta correcta és l'opció A, tot i que t'equivoques. La paraula burda en català s'aplica al soroll que fan els gossos i és un mot sinònim de lladrar. És a dir, l'opció correcta és la C. Propera pregunta. Què vol dir fer préssec?
Opció A.
Fer suc de melicotó?
Opció B.
Caure en ridícul involuntàriament?
Opció C.
Irritar-se profundament. Aquesta és còmica. Si coneixes algú que és una mica ximple, pintoresc, que no se n'adona que és el blanc de les burles, pots dir-li que fa el préssec. Per tant, la resposta correcta és la B. I com totes les coses bones s'acaben, us presento la darrera pregunta. Si sents la paraula festuc, en què penses?
Opció A.
Una fruita seca, verda amb un gust dolç?
Opció B.
Una festa gran i divertida?
Opció C.
Un tipus de música tradicional? La resposta correcta és la A. Jo mai n'oblidaré aquesta paraula perquè m'encanta el gelat de festuc. Tot i que també em podem dir de pistatxo. Ara ens hem d'acomiadar, però espero que aquest joc hagi estat tan divertit per a vosaltres com per a mi. Adeu!
L'hora del lector.
Avui en aquesta secció us portem un llibre molt interessant. Es tracta de La plaça del diamant, de l'escriptora Mercè Rodoreda. La novel·la s'ha convertit en un clàssic de la literatura catalana de postguerra i ha estat traduïda a més de 30 idiomes. Però qui és Mercè Rodoreda? Us en fem 5 cèntims. Mercè Rodoreda va néixer a Barcelona en 1908 i va ser una destacada escriptora catalana, considerada una de les figures més importants de la literatura catalana del segle XX. Rodoreda va començar la seva carrera literària a la dècada de 1930, però la seva obra es va veure interrompuda per la Guerra Civil Espanyola i la posterior dictadura franquista. Durant aquest període, es va exiliar i va viure a diversos llocs, incloent-hi Ginebra i París. No va ser fins a la dècada de 1950 que va poder tornar a Catalunya. Justament, la seva obra més coneguda és La plaça del diamant, publicada en 1962. La trama de l'obra se situa a Barcelona i abasta un període de temps que va des de la Segona República Espanyola fins a la postguerra i la dictadura franquista. La protagonista, la Natalia, també coneguda com a Cumulumeta, viu una sèrie de transformacions i desafiaments al llarg dels anys d'un període del més tumultuós de la història espanyola. Així, la novel·la ofereix una visió íntima i profunda de la vida de Cumulumeta, les seves experiències personals, el matrimoni i la lluita per la supervivència, tot en un context polític i social, com hem dit, complicat. Amb el diàleg intern de la protagonista, Mercè Rodoreda aconsegueix descobrir als lectors els sentiments de la protagonista, la seva sensibilitat, la seva mirada innocent. I així descriu el seu creixement personal, des de la resignació fins a la lluita per la seva llibertat i identitat, davant d'una societat, una família i un marit que l'ofeguen. El títol del llibre fa referència a un lloc específic de Barcelona, la plaça del Diamant, al barri de Gràcia, que es converteix en un símbol important a la novel·la. A través de la història de la Cumulumeta, Rodoreda explora temes com ara la pèrdua, la resistència, la identitat i la transformació personal enmig de circumstàncies adverses. Com podeu veure, un clàssic de la literatura catalana que no us podeu perdre.
No t'equivoquis.
Hola.
Com va?
Bé, una mica cruixit del gimnàs. Ara estic estudiant català i fan els deures per demà. Em descriurà un petit paràgraf. Em pots ajudar a corregir-lo?
Esclar que sí, però crec que us han demanat escriure un paràgraf, no un pàrraf, oi?
Ui, gràcies, sí, això. Llavors, el paràgraf és aquest. Divendres vam celebrar la festa de cumpleaños de l'empresa on treballo. És una empresa que és a l'avantguarda de la tecnologia. El negoci va fer figa, però van aconseguir l'assenya de sortir de la quiebra i fer-ho en un plaç inferior al promig.
Espera, espera. Vols dir que vau celebrar la festa d'aniversari i que la teva empresa és a l'avantguarda de la tecnologia.
Vols dir que avantguarda no és correcta? Com pot ser? Si el diari català més conegut es diu l'avantguarda.
Perquè el seu nom és en castellà. En català ja hi tenim una paraula per expressar això, i és avantguarda. A més, la teva empresa va fer la proesa, no l'assanya, de sortir de fallida o crac, no de quiebra, en un termini no plaç, inferior a la mitjana.
Promig no es pot dir?
Doncs hauríem de dir mitjana.
Però si tothom ho diu a la feina.
Doncs hauríem de dir mitjana.
Ui, gràcies. Continuo. A la festa em vaig tancar un os, una vèrtebra de l'espatlla.
Llavors et vas trencar un os, que l'os t'hauria trencat tots els ossos d'una mossegada. I la vèrtebra és a l'esquena, no a l'espatlla.
És veritat. Em costa molt diferenciar la O oberta de la tancada. I no sé per què, sovint confon l'espatlla amb l'esquena. Bé, segueixo. Vaig lleiscar perquè no em vaig adonar de què...
Espera, pots estalviar-te el de només què?
Llavors, em vaig adonar que les rajoles no estaven encara assecades, després que els demés havien jugat amb els globus d'aigua.
Les rajoles no s'assequen perquè el seu estat natural no és estar mullades, com ho és per un riu, per exemple. Llavors, has de dir que no estaven eixugades, i també els altres, o la resta.
Eixugades? Crec que no ho havia escoltat mai. Gràcies. Continuo. Tot i així, va ser una festa molt divertida, amb pastís, gorros, confeti, espantassogres...
Vols dir amb barrets i paperets?
No, no, amb gorros i confeti. Vaig fer una mica de recerca i ara, amb dues paraules, estan acceptades al diccionari català. Gorro, perquè ens mancava una paraula per anomenar aquestes peces de roba que no porten ni ales ni visera. Llavors l'hem incorporat i ja la tenim. I fins aquí, gràcies per la teva ajuda. He après molt.
Gràcies a tu, perquè jo també he après coses noves de tu. Doncs fins aquí arriba aquesta nova edició de l'Anell al dit, avui amb la Nic i el Lluís. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a tu, Carme, i a tots vosaltres de Radio Cugat.
Gràcies. Adéu, tothom.
Adéu.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Club Health in Sant Cugat. el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Healthy Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Carles Cabanes és fotògraf, escriptor i viatger. Fill del primer fotògraf professional de Sant Cugat, Joan Cabanes i Alibau, es va iniciar en aquest món de jove i de manera autodidacta. Avui el coneixem, o potser el descobrirem a través d'aquesta conversa. Carles, benvingut.
Gràcies, benvingut.
Jo t'he definit com a fotògraf, escriptor i viatger, perquè són professionalment i alguna de les teves facetes, com et coneixem. Però tu mateix, com et definiries?
No, un rondinaire.
Sí?
Sí, bueno, suposo que també l'edat influeix, que el món està com molt capgirat i etcètera, però el que has dit em sembla molt bé, perquè potser són les tres coses més representatives del que he fet, no?
Mm. Vas néixer envoltat de fotografies. Com recordes tu la teva infantesa?
Bé, la infantesa la recordo bastant bé, però, esclar, la mort del meu pare, jo tenia 9 anys, això ho va capgirar tot. I ho va capgirar perquè jo en principi no tenia cap plantejament del que jo volia ser. Ni del que seria. És clar que hi havia el comerç, la botiga i la qüestió de les fotografies, però és clar, per mi, amb 9 anys, els 9 anys d'aquella època, eres molt més petit que els 9 anys d'ara. Llavors, a mi, el que jo seria, diguem-ne, entre cometes, de gran, no en tenia ni idea. Clar, jo després ja, com vaig tenir 10 o 12, ja ho vaig veure clar que jo havia d'agafar una màquina i seguir el que em toca, del que d'alguna cosa em tocava, no? Vull dir, allò de l'hereu. Va ser una miqueta feixuc, perquè jo era molt vergonyós, no, les fotografies no em deien res, el meu pare no em va poder ensenyar-me res. I, esclar, jo m'havia d'agafar la màquina i posar-me davant de tothom, la qual cosa a mi em feia molta vergonya.
I com t'ho feies? Perquè, dèiem, has après de manera autodidacta, no? O...
Sí, el meu pare tenia uns quants llibres i allò em va servir una miqueta de guia. Esclar, a casa també hi havia dues o tres treballadores, que també, doncs, clar, em van ajudar. La meva germana, que tenia 5 anys més, també ja en sabia una miqueta, vull dir, entre tots. I, bueno, passant el temps, no sé, van passar 6 o 7 anys que un dia vaig anar a la fàbrica Bernils i a fer unes fotos. I allà, quan ja marxava, vaig veure uns terres fangosos, bueno, amb un contrallum, que vaig dir, oi, això és molt maco. I aquella va ser la primera foto, si es pot dir, artística, que jo vaig fer, i que em va donar a entendre que amb la càmera es podien fer més coses que només mirar i apretar el disparador, no? bueno, no sé, el típic de fer una fotografia, sinó que vaig veure que, a veure, no sempre, però que la, amb la càmera... A veure, jo havia estudiat dibuix també, vull dir que tenia uns mínims de coneixements més enllà...
Estètics, no?
Més estètics, sí. No? I a partir d'allà, doncs, la cosa va canviar.
I estem parlant de quina edat? Quants anys
jo
tenies, llavors?
Jo tenia uns 14. Perquè de nou, sí, cap als 14 anys devia ser això.
I a casa, al negoci familiar, quin tipus de fotografies fèieu? Perquè jo crec que hi han passat molts santcugatencs i santcugatenques.
Bueno, esclar, és que no n'hi havia un altre, i llavors jo tenia com un sentit de... no sé, és una paraula absurda, d'evangelista, i que havies de fer el que et demanaven, perquè si no ho feies tu no ho feia ningú més, no? I esclar, et trobaves, bueno, de tot fins a anar a fotografiar un senyor que es havia tirat a les vies del tren.
Fotos d'estudi que jo no donava massa per fer fotografia artística, o sí?
Depenia bastant del model, de la predisposició que tenia, si estava relaxat o relaxada, o estava plena de nervis. Llavors, es tenia també un concepte una miqueta erroni del que era anar a fer-se una foto. Ja de més gran em trobava, doncs, una noia que volia fer-se una foto pel nòvio. I ja vaig arribar un moment que dic, quedem en una hora, que tu vinguis preparada, pensa que quedaràs bé, perquè només que no quedo mai bé, és que jo no quedo mai bé, no, pensa que quedaràs bé. Si has d'anar a la perruqueria, ves-hi el dia abans, no em vinguis amb el cabell tot encartronat, perquè després no et coneixeràs. I això funcionava bastant. I estarem el temps que hàgim d'estar per fer unes quantes fotografies, i després ja triarem la millor. A fer-te una fotografia, si vols quedar bé, no pots anar amb nervis, perquè això et condiciona. I llavors d'aquesta manera podia jugar amb la il·luminació i amb altres complements, no?
A partir d'aquesta descoberta, quan comentaves aquesta visita a Barnils, no? Que veies aquell terra enfangat, és quan et sents una mica atrapat ja per la fotografia? És a partir d'aquell moment?
Sí, és a partir d'aquell moment.
I llavors, com vols treballar aquest aspecte més artístic de la fotografia?
A veure, el fet de... Pràcticament es treballava amb persones, no? Vull dir, fotos d'estudi, comunions, casaments, etcètera, no? Clar, també feies, doncs, cotxes avariats perquè per l'assegurança i això, però... Clar, com que la majoria eren fotos de persones, llavors jo no volia fer fotos de persones. Ja les feien a la feina i les feia de la millor manera que jo em semblava, no? Llavors m'agradava fer, doncs, com ho diríem, com una mica d'abstraccions de trossets de coses. I m'agradava, encara m'agrada, perquè ha sigut bastant la meva línia, de jugar amb les textures, amb la geometria, amb els colors, no? Jo soc de... Bueno, jo tinc l'opinió que amb una obra d'art, és igual, que sigui una pintura, jo a vegades veig pintures que està tot tan... que hi és tot... que ja no hi puc fer res jo allà. I a mi m'agrada com a espectador poder interrelacionar-me una miqueta. M'agrada més el suggerir. Llavors, en les fotos, a partir d'aquestes textures de colors, formes geomètriques, per mi em dona com que l'espectador depenent del seu estat d'ànim, pugui sentir una emoció o una altra. Potser això és somiatruites, no? Però jo penso que cada espectador és lliure de veure i sentir el que sigui mirant aquella fotografia, encara que no tingui res a veure amb el sentiment que vaig tenir jo al fer-la. Perquè cada un tenim els nostres filtres, no?
Exacte, on passant del que seria la perfecció o una imatge completa, deixar aquesta llibertat perquè l'espectador doncs pugui fer la seva pròpia interpretació. I passes de retratar persones a buscar objectes, coses més abstractes.
Jo, a veure, la feina t'obligava a estar moltes hores pendent o sortir perquè hi havia un casament o pel que fos, i després doncs, moltes hores en el laboratori, perquè clar, llavors les fotografies es revelaven a casa, no? Llavors, quan sortia al carrer o anaves d'excursió o alguna cosa, a vegades trobaves el que em va passar amb la primera, que vaig... Oh, mira, això, no? I més que buscar, ho trobava.
I això és el que esperaves quan et penjaves la càmera i anaves en els teus viatges, per exemple?
Bueno, els viatges és un altre contrapunt, perquè, esclar, jo bàsicament he viatjat per Àfrica i per Extrem Orient. Llavors allà sí que he fet fotos de persones, perquè són persones amb unes característiques diferents a les habituals aquí, no? I llavors hi ha cares que són molt atraients, no? I, esclar, també forma part, doncs, de la indumentària que porten, dels colors de la roba, vull dir, és... Llavors vaig donar la volta, com que ja no havia de treballar fent fotos a persones, em podia permetre el luxe de fotografiar persones, no? I tinc una sèrie de fotos on penso molt...
I quin era l'objectiu d'aquests viatges? Perquè no sé si és que arriba un moment que decideixes doncs, allunyar-te una mica d'aquí, trencar o de descobrir coses noves.
A veure, quan m'has dit les tres coses primeres i podries afegir que sóc xafarder... I gràcies a ser xafarder, doncs, he descobert coses, he après coses que si no hagués tingut un interès per conèixer, doncs segurament doncs, no ho hagués fet, no? Quan jo vaig decidir tancar la botiga per unes condicions que es van donar, esclar, ja havia viatjat una mica, però esclar, llavors sí, puc dedicar-me una mica més. A veure, no és que fes un viatge cada tres mesos, jo em feia una vegada a l'any i ja en tenia suficient, però jo penso que el viatge el vius tres vegades, mentre el prepares, quan hi ets i quan tornes. Jo hi ha viatges que no els he acabat encara. No els he acabat, vull dir, perquè els tinc a dins. A més, a mi, fa molts anys vaig aprendre una mica anglès i això també m'ha servit. A mi m'agrada, si puc, ni que sigui bon dia, bona tarda, amb algú del país, no? Perquè et permet entrar una mica més en el lloc, no? Allà on vas. I a mi m'agrada. A més, no sé, no he tingut mai por de quan he anat per Àfrica, ni... Jo penso que l'actitud personal ajuda molt a apropar-te en els habitants, no?
I què és el que t'ha aportat, fent així una mica de balanç de la teva relació amb la càmera, amb la fotografia, què és el que t'ha aportat a tu personalment?
Suposo que és com una escala de coses que un et porta a l'altre. Probablement, si no hagués fet fotografies, doncs potser hagués viatjat amb unes altres intencions, perquè, és clar, marxar en un país sense la càmera ja era impensable, no? I podies fer 10 fotografies o 1.000, però... perquè a vegades t'ha passat, i ara avui no agafo la càmera, i llavors dius, igual la portes i no fas cap fotografia, però el dia que no la portes em veus unes quantes que les hauries fet, no? M'ha portat això i el viatjar... has dit viatger, no? Perquè avui dia hi ha molt turista, i jo no sóc turista, jo sóc viatger, que és una manera diferent d'anar als llocs.
Sí, és una altra mirada.
Jo, a vegades, en algun lloc que hi ha coses importants, doncs passo d'això i em perdo pels carrers, perquè en els carrers veus persones, veus botiguetes, veus mercats, veus coses que són més la gent de la terra.
L'essència, diríem,
sí,
no?
Sí, sí. I això a mi m'ha portat molt. Vull dir, jo dic que hi ha viatges que no els he acabat. Jo tinc uns vídeos que m'he fet dels viatges, amb les fotografies, amb música, i de tant en tant me'ls poso i torno a estar allà. Vull dir.
I tens algun viatge pendent encara?
El viatge és pendent, sí. El que passa que ara jo ja m'he cansat dels turistes.
Fan nosa els turistes.
Fan nosa. Però ja ha arribat alguna vegada que he dit, tot aquest tant turisme, tant... I penso, però si tu també ets un turista. Però és que jo no m'hi considero, perquè fins i tot jo em vaig trobar a Vietnam amb un tren que va de Ho Chi Minh a Hanoi, que són unes 16 hores de viatge. Tu, quan vas a un lloc, has de tenir una mica d'idea d'allà on vas. Aquella gent van a l'hora del sol. A les 6 del matí, en el tren, van posar música a cada punta de vagó per despertar-te. Clar, era música d'allà, és una música que tu no la coneixes, no estàs acostumat, és molt diferent. Bueno, doncs un grupet de pijirros catalans van desconnectar un altaveu perquè no el podien suportar. I jo estava allà davant i pensava, és que no... Haig de dir alguna cosa. I al final dic, bueno, suposo que ho deixareu tal com estava. Diu, sí, sí, perquè és que això és insuportable. I pensava, imbècil, queda't a casa, no? Pues clar, allò es va quedar igual. A vegades veus aquesta superioritat davant del nadiu, no? Vull dir, el d'un cambrer. Vull dir, jo he pagat el viatge i tu m'has de servir, hosti, tu, no?
I escolta'm una cosa, canviant ara de registre, l'escriptura. En quin moment tens aquesta necessitat d'expressar-te a través de l'escriptura?
A casa meva veníem el Pulgarcito, el DDT, la Sissi, la no sé què, la no sé quantos, el Capitán Trueno, tot això. I jo m'ho llegia tot. I llavors, a vegades en el laboratori, escoltàvem l'Helena Francis per enriure'ns en una miqueta dels problemes d'algunes pobres noies, no? I a mi, a partir d'això, se'm va acudir fer com unes tonteries, com uns acudits, de, querida doña Elena, tengo la cara un poco arrugada, ¿qué hago? Y la otra, póngase Piedra Pómez, per exemple, no? Tonteries d'aquestes, això, deia tenir, no sé, 15, 16, 18 anys, no? Vull dir que ja havia començat a escriure, si es pot dir escriure, no, això. Però la primera novel·leta la vaig fer en l'Emili. Vaig fer una novel·leta, 6 o 7 quartilles, fent una paròdia dels matins, quan anàvem a esmorzar, i un dia que plovia i s'enfangaven i els soldats queien al terra i la cuina s'havia enfonsat i l'esmorzar no n'hi havia. Bueno, tot una desgràcia, però sí, amb tota una ironia, no? I això va ser la primera cosa mínimament llarga. I d'escriure, bueno, he tingut temporades perquè la feina, doncs, no et permetia. Llavors també estava amb altres coses. I... Quan vaig plegar, em va donar temps a escriure. Jo havia fet un curset d'escriptura aquí a Sant Cugat l'any 80 i algo. I allà sí, em van donar unes pautes. Em van fer veure com que escriure, o sigui, per saber escriure havies de treballar. d'escriure i esborrar, i etc. I ara, bueno, tots aquests últims anys jo m'he estat passant aquests vídeos que et deia, que això m'ha portat molta feina, i ara doncs ja ho tinc acabat, i que ara potser que miri a veure si puc publicar l'any, no sé quan, fer uns 10 anys que vaig trobar una editorial i en 6 històries en allà, i dic, bueno, dic, com a mínim com ho veus en paper doncs és una altra cosa, no? I a partir d'aquí em vaig animar. Després, bueno, vaig estar mirant a veure això de les editorials. Les editorials jo no entenc com funcionen, perquè diuen, no, hi ha una llista d'espera de 2 anys. I, bueno, doneu un número. No donem cap número. Doncs com sabré jo quan...
Has d'insistir.
Doncs cada dia t'has de mirar la pàgina web a veure si han obert la veda, no? Esclar, però 2 anys, a veure, si al cap de 2 anys... pot ser que et llegeixin el llibre. Vull dir, amb la qual no tens cap seguretat. I jo, escolta, si tingués 30 o 40 anys, potser m'esperia 2 anys, però jo ara dic, jo no em puc esperar 2 anys a publicar un llibre. Bueno, 2 i mig, o el que sigui, no? I llavors ho vaig mirar per Amazon. I Amazon, fantàstic, no demanen res, tu presentes el teu llibre, si hi ha errors és problema teu,
Autoedició.
No et cobren res, i fins ara m'ha anat bé.
Entre els llibres, l'últim, El veí de les golfes, també tens Calindiano, sí. De 2024, sí. I de 2023 un parell més, Els núvols ja no hi són, i El setè any es desperta.
No, aquest és més, aquest és el primer, que aquest deu tenir uns 10 anys.
Doncs déu-n'hi-do, perquè jo no tenia coneixement d'aquesta part teva,
No, esclar, era una cosa que estava, diguem-ne, una mica amagada, perquè, esclar, bueno, a veure, jo havia col·laborat amb el diari de Sant Cugat, amb una revista que va fer el Fornells, que es deia Viure a Sant Cugat, vull dir, de col·laboracions amb algun article ja hi havia col·laborat, però esclar, vull dir, això, coita, el vent s'ho emporta, no? Vull dir, esclar, quan treus un llibre ja és una altra cosa, no? És un llibre teu mínimament amb cara i ulls, no?
Carles, que no ens queda, queda més temps, però podríem estar aquí un dia sencer parlant de les teves experiències, de la teva trajectòria. Avui hem volgut en aquests minuts fer pues, un recordatori, un repàs, per recordar a Carles Cabanes, aquest fotògraf que segur que molts santcugatencs i santcugatenques recorden perquè hem passat per casa seva, al carrer Santa Maria. Carles, moltíssimes gràcies, un plaer.
Molt bé, igualment.
Que vagi molt bé.
Cuidar, jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
És el moment de tancar aquest Nou Faves Comptades i per tancar el programa d'avui, l'Espai de Literatura, ho farem amb previsió d'allò que ha d'arribar durant aquest 2025. Ho fem de la mà de la llibretera de Paideia, la Laura Moré. Benvinguda, Laura.
Benvinguda, jo. Gràcies.
I bon any.
Merci.
Bon any. Un any que promet coses interessants o,
sí,
o què? S'espera molta...
Sempre s'espera molta cosa.
Sí?
Sí, perquè s'està editant moltíssim. I com que l'horitzó després de les festes de Nadal és Sant Jordi, que és la data...
És la data. Sí.
Clar, per la venda de llibres, la veritat és que les propostes sempre són molt sexis, diguéssim, amb noms molt coneguts,
sí,
que prometran, doncs, segurament moltes ventes.
Doncs, si et sembla, anem a fer un repàs d'aquesta relació, d'aquesta previsió que feu els llibreters per aquest 2025. Vosaltres que teniu la informació, no?, que sabeu què és el que arribarà, el que està per arribar.
Sí, a veure, una, com que ja et deia, com que l'horitzó és Sant Jordi, sí que és una data en què la literatura catalana té un pes molt gran a favor d'altres gèneres. Per tant, els noms... d'escriptors catalans-catalanes, doncs tenen un pes molt important en l'oferta d'aquestes dates. Uh-huh. Val? I llavors, una mica per començar a parlar d'alguns d'aquests autors, us diria, doncs, un dels noms importants, una autora consolidada, és la Marta Orriols, que traurà una novetat que es diu A l'altra banda de la por, i que, doncs, igual que ens va oferir amb Aprendre a parlar amb les plantes, o Dolça introducció al caos, o l'últim llibre que va escriure, que és la possibilitat de dir-ne a casa, doncs reflexionarem sobre el pas del temps, les relacions interpersonals. La Marta Orriols és una crac, posant paraules en allò que sentim i que pensem, i com moltes vegades no sabem posar-hi paraules, doncs ella té aquesta habilitat, no? Doncs això serà un èxit assegurat per part de la Marta Orriols.
Per tant, els seguidors i seguidores de la Marta Orriols estaran molt pendents que, bueno, que arribi aquest nou treball. Si l'haguessis de definir d'alguna manera, ara deies és que parla de les emocions, dels sentiments,
sí,
és com molt... no sé com dir-ho, no? Com molt sensorial,
sí,
el seu
estil és molt sensorial, et diria així.
Sí?
Sí, de que podem sentir moltes coses i a vegades no ho sabem definir. Ostres, m'està passant això, però no sé dir-te exactament en paraules...
Que ho transcriu molt bé,
ho transcriu,
no?,
molt bé i té aquesta, sí, habilitat. I llavors jo crec que això, doncs, és una habilitat molt gran en un autor o en una autora.
Home, jo crec que el títol d'Aprendre a parlar amb les plantes també parla una mica d'això, no?
Sí, tal qual.
Sí. Molt bé, la Marta Orriols és una de les que...
És una d'elles, a mi m'agrada destacar-la perquè crec que s'ha guanyat a un públic i, bueno, i pues em feia il·lusió poder dir Marta Orriols treu una novetat.
Uh-huh. Qui més?
Qui més? A veure... Una persona, un autor que, de forma de catòlic, diguéssim, de forma catòlica, cada dos anys treu un llibre i el treu sempre per les mateixes dates.
I viu a Sant Cugat,
que és el Xavier Bosch.
Val.
No puc dir encara títol perquè encara no ens ho han dit, no ens han dit ni com es dirà la novel·la, però ja el tenim aquí. Després de treure el 32 de març fa dos anys, que va ser l'èxit de ventes de Sant Jordi, doncs aquest any ens proposarà una nova novel·la, una mica també com la Marta Orriols, no?, que parla molt també de les relacions personals i amb històries d'amor, històries de sentiments a flor de pell, i aquest és l'estil del Xavier Bosch, i entenc que la novel·la, doncs, anirà per aquí.
Mm-hmm. No falta mai a la cita, eh?
No.
Sempre amb novetats i sempre per Sant Jordi el trobem signant llibres, presentant la seva última novel·la. Molt bé, doncs continuem amb més catalans.
Sí. Us volia parlar també d'una persona que és més mediàtica, en aquest cas és el Toni Cruanyes, que ja ens va oferir una novel·la històrica, familiar, i en aquest cas, doncs, escriurà, bueno, ens ofereix una obra que es diu La dona del segle, que en aquest cas doncs, torna amb una història de tres dones importants de la seva família, tres dones, diguéssim, nascudes als anys 1900, 1929 i 1954. I a través de les vides d'aquestes dones doncs, ens donarà una visió íntima i detallada dels canvis socials i històrics de Catalunya, que han marcat la història del món, la història de Catalunya, i per tant repassarem el que ha passat al llarg del segle XX i principis del segle XXI.
També molt interessant. Un Toni Cruanyes que amb La Vall de la Llum va aconseguir el Premi Josep Pla el 2022 i que també promet, no? Ni que sigui, la temàtica és atractiva.
Sí, és un tema atractiu, és un tema que sempre agrada, són històries personals. Al final repassem a través de la lectura també la història familiar de cada un, no? Perquè al final són fets que tots podem haver sentit en una taula pel Nadal o la nostra àvia ens va dir que... No? Doncs d'alguna manera jo crec que aquestes històries toquen molt.
Arriben.
Uh-huh. I seguint una mica amb aquesta línia d'autors catalans i també amb aquest rerefons, amb aquest context social i històric, també tenim proposta del Ramon Solsona, que es diu, un títol molt bonic, que es diu El carrer de la xocolata, que en aquest cas ens convida a reviure l'emoció i l'humor de la Barcelona popular dels anys 50 i 60. Ramon Solsona, doncs igual que els altres autors, ja estan més que consagrats. Toni Cruanyes, doncs potser no és tan prolífic.
És més conegut.
És més mediàtic, més segurament. Mediàtic, sí. I, però Ramon Solsona ja té uns quants llibres a les seves esquenes. I tenim això, nova proposta també per Sant Jordi.
El carrer de la xocolata.
El carrer de la xocolata.
També molt atractiu, aquest títol, sí. No? Ve molt de gust.
Sí, és com desperta nostàlgia, no? I això sí. També, doncs, crec sí. Que tira bastant.
Perquè ens en remet a una època que, bueno, que els que no l'han conegut o no l'hem conegut, doncs crea una... Sí, una incertesa i unes ganes de voler conèixer, sí. No? Com era la Barcelona aquella època.
Clar, jo puc parlar, el meu pare doncs, em parlava no? Una mica de la seva època i tal, llavors per conversa saps coses, per documentals i tal, però bueno, sempre està bé que a través d'uns personatges no? Que et diguin com han viscut aquella època, doncs et puguis fer una idea una mica més...
Jo ara, mira, estic elucubrant, estic imaginant coses, però em suggereix aquest títol del llibre per la relació personal que faig al carrer Patritxol. Ah. Que no sé si a lo millor té res a veure, no?
Perquè... No ho sé, encara no ho sabem, perquè clar, aquests
doncs,
llibres no...
Doncs mira, serà curiós d'esbrinar-ho. Serà curiós d'esbrinar la relació, o possible relació, si n'hi ha o no. Ja veurem què. Quins autors o autores més tenim que
a veure,
que està pendents?
Un nom que és d'aquests dels grans, no, que ens va sorprendre en el seu moment amb la Catedral del Mar, que va ser un superventes i que encara avui dia la gent demana, i que és un llibre doncs, realment que a mi em va apassionar en el seu moment quan me'l vaig llegir. I llavors ens oferirà la tercera entrega, que tanca aquesta trilogia, i en aquest cas es diu En l'amor i en la guerra. Llavors parlarà de la conquesta de Nàpols al segle XV. Això tanca aquesta trilogia que va començar amb la Catedral del Mar i després amb els hereus. I llavors tindrem un Ildefonso, Falcones, que és un dels grans.
Ja, ja, ja. Això sona també a pel·lícula, eh?
És després. Possible.
Si no t'estranyi.
És possible.
No t'estranyi. Molt bé. Alguna cosa més?
És que, de fet, hi ha moltíssimes coses, hi ha molts noms.
Sí.
És veritat que, clar, només sabem noms i sabem títols, o de vegades una mica l'argument, no? Però la veritat és que l'oferta és molt, molt, molt variada. Jo, per exemple, a mi em fa il·lusió dir que Sara més s'atrevarà una novetat, però no, o sigui, ignoro absolutament tot el més. Només sé que Sara més treu una novetat. I com que és un autor, en aquest cas, que a Paida hi agrada moltíssim, el Sergi a mi ens apassiona molt com escriu, per mi m'alegra el dia, saps? O sigui, Sara més s'atreu un llibre aquest any.
O sigui, vull dir que són bones notícies. Pendent.
Estic pendent, molt pendent d'aquest. També estic molt pendent de l'últim Premi Booker del 2024, que és un premi que jo encara em crec, igual que el Premi Goncourt, no me'ls crec tots, els premis literaris, però aquest, doncs, normalment no m'ha decebut i sortirà una obra que es diu Orbital, que bàsicament parla d'una experiència de 6 astronautes en una expedició a fora, i a partir d'aquí parlen molt també de la condició humana. És un llibre, doncs, que trobarà Anagrama, no sé si és aquest mes de gener o mes de febrer, però que està a punt d'arribar.
Hem aprofitat aquesta primera edició de l'Espai de Literatura de 2025 per parlar de les novetats. Jo no sé si en el cas dels clients de Paideia, quan comença un nou any, també us venen a preguntar, escolta, i per aquest any què hi haurà? Tindrem treball de tal o qual escriptor?
Home,
sí, estan pendents de tot
sí,
això?
Sí, 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 per exemple, el Santiago Posteguillo, que és un escriptor de novel·la històrica, que escriu molt bé, que ho fa tot molt fàcil, són llibres molt gruixuts, i va començar una, sembla que serà una pentalogia, que va començar el Roma Soy.